L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
El president del Parlament, Josep Rull, ha proposat aquesta setmana una reforma per agilitzar l'aprovació de lleis a la cambra catalana. Els procediments de tramitació acostumen a ser lents, llargs i farragosos, i això provoca que passin molts mesos abans no s'aprova una llei. Avui en parlarem i a l'entrevista tindrem de convidat el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. La tramitació d'una llei al Parlament no és un procés ràpid. Els textos legislatius que poden presentar els grups o el govern s'han de debatre, després els partits presenten i negocien esmenes i fins i tot hi ha marge per demanar compareixences d'experts en la matèria. Això provoca que es pugui trigar fins a un any a aprovar una llei si no es fa pel tràmit d'urgència. Davant d'això, el president del Parlament ha demanat estudiar una reforma per escurçar els tràmits.
Si el Parlament no és molt flexible, molt ràpid, el que s'esdevé en el país i el món ens passarà per sobre. La distància entre la ciutadania i les institucions serà una distància cada vegada més gran. Per tant, el que hem de fer és buscar tots els mecanismes per tal que el Parlament acabi sent el batec real de com és el país.
La lentitud de la tramitació parlamentària i la cultura de la immediatesa han empès els governs a començar a legislar d'una altra manera, per la via del decret llei, que no requereix pràcticament cap debat parlamentari i que es pot aprovar a tot estirar en 30 dies. Segons l'Estatut, aquesta figura legislativa només es pot fer servir per a casos de necessitat extraordinària i urgent. Per exemple, durant la pandèmia de la Covid se'n van aprovar gairebé una setantena a Catalunya. Ara bé, els governs en general han començat a abusar d'aquesta figura perquè és una via de legislar que els és més ràpida i més còmoda, sobretot quan no tenen una majoria parlamentària sòlida. Segons la professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Mar Aguilera, el problema és que és complicat definir què respon a una necessitat urgent i els governs en fan un ús excessiu.
Perquè el govern pugui aprovar un decret llei, ha d'haver-hi una extraordinària i urgent necessitat. Què vol dir això? Doncs que realment sigui quelcom imprevisible. Clar, els governs gairebé tot el que fan és que és extraordinari i urgent. Per tant, s'ha d'anar molt en compte perquè hi ha un abús.
Si posem xifres, veurem com ha crescut l'ús dels decrets llei. Per exemple, durant el segon govern tripartit del 2006 al 2010, amb José Montilla com a president, es van aprovar 89 lleis i 8 decrets. En canvi, la legislatura passada, amb Pere Aragonès com a president, es van aprovar 26 lleis i es van validar 39 decrets.
Té la paraula.
Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya.
Benvingut al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Un plaer, com sempre, a la seva disposició.
Quin balanç fa dels 100 primers dies del govern de Salvador Illa?
Bé, jo crec que hi ha dos dimensions diferents. Una és la qüestió de l'actitud i l'altra és el programa de govern i la futura gestió, perquè clar, en 100 dies no hi ha hagut massa temps. Jo he de dir, no tinc cap problema de reconèixer, que l'actitud respecte dels partits de l'oposició, dels missatges que ell envia, és correcta. Ara bé, el programa de govern no. El programa de govern és un programa de govern que ha sigut pactat amb els comuns i amb Esquerra Republicana, dos formacions polítiques, una que ha governat Esquerra Republicana i els comuns que han tingut la clau i que han sigut els que van dissenyar els pressupostos que s'han aprovat en els darrers temps, i que és una gestió que ha sigut castigada a les urnes amb molts motius. I és que Catalunya doncs, ha empitjorat en seguretat ciutadana, és doncs, el paradís de l'ocupació il·legal, continua amb uns impostos confiscatoris i és una societat on darrerament hi ha una cultura del no a tot. Turismofòbia, industrofòbia, paralització de tots els projectes grans. Això és el que Esquerra Republicana i els comuns han tingut en comú, valgui la redundància, durant aquest temps. Que el senyor Illa faci seu aquest programa electoral a nosaltres ens preocupa molt.
Diu que el govern de Salvador Illa es basa en el programa de govern d'Esquerra i dels comuns. Això vol dir que no hi ha marge d'entesa entre el seu partit i el PSC, el govern del PSC?
A nosaltres no ens agrada fer comèdia i no ens agrada autoenganyar-nos. Nosaltres tenim convocada una reunió doncs, per parlar de pressupostos, que és una reunió que es pot qualificar de cortesia. Nosaltres creiem en el parlamentarisme i, per tant, cada vegada que se'ns convoca en l'àmbit parlamentari i els instruments legals que hi ha per desenvolupar aquest debat, nosaltres assistim sempre. Però és evident que el senyor Salvador Illa no té cap tipus d'intenció de negociar res amb nosaltres.
Ha pogut parlar aquests dies amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després de la dana que va devastar el País Valencià?
No, he parlat amb ell, ens hem escrit missatges que ara, jo, com sempre dic, prou feina tenen ara mateix allà com que per dedicar-me doncs, a fer trucades. Jo, evidentment, segueixo el que està passant allà amb molt interès i amb molta preocupació, evidentment.
Si una dana d'aquestes característiques hagués provocat més de 200 morts aquí a Catalunya i no s'haguessin enviat missatges a temps a la ciutadania, el PP hauria demanat la dimissió del president de la Generalitat, en aquest cas de Salvador Illa?
Qualsevol que digui exactament el que hauria fet en una situació així, doncs és un presumptuós, perquè és impossible saber-ho. Només ho sabràs si ho has de viure, i tant de bo nosaltres no ho haguem de viure mai a Catalunya, una cosa tan bèstia com el que s'ha viscut a València.
Vostè tanca files amb el president Mazón, valora positivament la gestió que es va fer de la dana?
Això no pot acabar sent, és una mena de cursa per veure qui doncs surt millor parat o queda millor o es fa l'interessant. No, jo crec que ara mateix el més important de tot és la reconstrucció de València. València no es pot permetre unes eleccions, està 2 mesos de campanya electoral, més un mes d'investidura sense govern. Algú s'imagina el caos? És que quan des d'algunes formacions polítiques es demanen ara eleccions, doncs haurien de dissimular una mica potser les seves ambicions, que hi ha molta gent que necessita ajuda. I unes eleccions significa una campanya electoral amb la qual tota la classe política no estaria al que ha d'estar. Si ens dediquem ara a dir, no, és que això és culpa teva, això és culpa teva. Jo, com a mínim, no entraré en aquest debat. Sé que molta gent està entrant, però jo no entraré, i ho tinc claríssim.
Diu que vostè no entrarà en aquesta batalla, en aquesta cursa, per veure qui en surt més ben parat o més perjudicat de la gestió de la dana, però sí que és cert que hem vist que el Partit Popular, alguns dirigents aquests dies han carregat totes les culpes contra la ministra Teresa Rivera i fins i tot han intentat vetar el seu nomenament com a vicepresidenta de la Comissió Europea. Entenc que pel que m'ha dit vostè no aprova aquestes crítiques contra la ministra.
No he dit això i m'explico. Jo he dit, i a més he fet bastants entrevistes aquests darrers dies, i em reitero precisament l'endemà de la ratificació de la senyora Rivera com a futura comissària. Aviam, una de les coses que diu l'acord que es va prendre ahir és que el Parlament Europeu, en el cas de ser imputada la senyora Rivera, li demanarà que faci un pas al costat. I des del punt de vista del respecte a la presumpció d'innocència, perquè jo m'imagino, en fi, és un escenari molt probable que aquest tipus de denúncies, doncs molts càrrecs polítics les rebran, del Partit Socialista, del meu partit, i tenim un sistema que, de garantia dels drets i, per tant, de respecte a la presumpció d'innocència. El que jo sempre he mantingut és que, davant d'aquesta possibilitat real que la senyora Rivera acabi imputada per la seva gestió de la dana, el Partit Socialista hauria d'haver sigut més prudent i estalviar aquest possible escenari. És a dir, aquest escenari és possible, sí o no? Sí, és possible. És possible que la senyora Rivera acabi imputada per la seva gestió? És bastant possible, de fet. Jo no m'atreveixo a dir perquè no em correspon a mi prendre aquesta decisió, però tothom coincideix a dir que és un escenari possible. Home, doncs jo crec que si això arriba i finalment ella ha de sortir, com es diu en castellà, per a ese viaje no hacían falta alforjas. No? És a dir, crec sincerament que haurà estat un error greu haver-la proposat si després acaba imputada.
Diu que és possible que la ministra Teresa Rivera acabi imputada i si acabés imputat el president Mazón, creu que també en aquest cas, en aquest supòsit, hauria de plegar?
Jo, és una decisió que, com que insisteixo, nosaltres tenim una cosa molt clara. En els càrrecs polítics, una cosa és el que la senyora Rivera ha pactat a Europa. Ella ha pactat directament que si surt imputada s'aparta. No ha fet el mateix respecte del ministeri que gestiona ara per ara. moltes vegades he dit que això de dimitir en el moment d'estar imputat no és precisament el respecte a la presumpció d'innocència. Una altra cosa és que tu et comprometis davant de les institucions europees a apartar-te. És el que ha fet la senyora Rivera. Jo crec que si aquest escenari s'apliqués al senyor Mazón, doncs hauríem de veure fins a on arriba. I hauria de ser ell qui prengués aquest tipus de decisió. No em correspon a mi.
Aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat de viatge a Brussel·les i s'ha reunit amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per intentar aconseguir l'oficialitat del català. S'ha de poder parlar en català a les institucions europees?
Aquí hi ha una qüestió que la gent oblida. Una cosa són els desitjos i una altra cosa és la realitat. Per què la immensa majoria de països europeus diuen que no a aquesta mesura? És que s'han convertit en feixistes anticatalans que persegueixen Catalunya? No, això no és així. Això és bàsicament perquè el català no és l'única llengua minoritària que hi ha a la Unió Europea. I molts d'aquests països, i estic parlant de França, estic parlant d'Alemanya, estic parlant de pràcticament tots, perquè tots van votar en contra, alguns amb més virulència, és perquè saben perfectament que això, si això es fa en el català, s'ha de fer amb la resta de llengües. I per tant seria una mena de Torre de Babel, allò, que hi haurien més traductors que diputats. I jo una cosa que sempre he tingut molt clar és la següent. Quin és el problema del català? L'ús social entre els joves. De debò has de focalitzar en una batalla impossible el fet que un eurodiputat pugui o no parlar en català quan tens el problema greu i és que els joves no parlen català i, per cert, no parlaran més català perquè el Parlament Europeu es parla en català perquè no segueixen la política europea. Per què no ens centrem en promoure continguts culturals, lúdics en català, que puguin ser consumits pels joves catalans i així millorar l'ús social del català, que està baixant d'una manera espectacular? Doncs no, això no els agrada. Només saben fer prohibicions i portar debats estèrils.
Aquesta setmana el president espanyol Pedro Sánchez ha tancat amb Salvador Illa la ronda de reunions que ha tingut amb tots els presidents autonòmics, menys amb Isabel Díaz Ayuso, que recordem va declinar reunir-s'hi. Creu que són útils aquests contactes bilaterals?
Bé, jo quan els veig els dos junts és com una mena de pel·lícula de supervivència. Jo crec que més que parlar dels interessos dels catalans i de la resta d'espanyols, deuen estar intercanviant consells per veure com es pot sobreviure a la seva delicada situació política.
Em parlava ara de la debilitat parlamentària, per exemple, del govern de Pedro Sánchez, que hem vist precisament aquesta setmana que ha estat al límit del col·lapse amb la negociació de la reforma fiscal. Creu que podrà esgotar la legislatura?
Bé, això dependrà de la supervivència política del senyor Carles Puigdemont.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre i ens endinsem en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Si pogués posar una banda sonora o una cançó que definís aquesta legislatura aquí a Catalunya, quina posaria?
Don't Tread on Me de Metallica, que parla d'un escenari caòtic.
A banda de cantar, que ho ha arribat a fer des de l'hemicicle del Parlament, és cert que li agrada tocar l'harmònica?
Sí, sí, sí. La flauta i l'harmònica són els dos instruments que toco amb més solvència. No és que sigui un mestre, ja li puc assegurar, però em defenso.
El veurem tocar l'harmònica al Parlament?
Ho dubto molt. Bé, allò de cantar va ser un moment d'inspiració puntual. No crec que arribi allò de l'harmònica.
Vostè es defineix com un home de dretes, però és cert que la seva mare era una dona d'esquerres?
És, que ella és comunista.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Que les meves filles fossin felices. Aquí seré una miqueta egoista.
Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
Ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.